Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern espanyol vol recuperar l'augment de les pensions o les rebaixes del transport públic amb un nou decret òmnibus, tot i que evita concretar quan s'aprovaria el Consell de Ministres. El seu soci, l'executiu, Sumar, reclama que no en deixi fora els desnonaments, però Junts i el PP demanen votar per separat les pensions i les tarifes dels bitllets de transport. El 10 de febrer serà el dia en què s'encarirà el transport públic metropolità de Barcelona. La no aprovació d'aquest decret farà que es perdi el 30% de la bonificació estatal i només s'apliqui el 20% que porten les administracions catalanes. La T usual, mensual, per exemple, s'apujarà més de 13 euros i la T jove trimestral més de 26. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es mostra disposat que Catalunya aculli més menors immigrants no acompanyats. Aquest migdia es reuneix amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb qui el govern espanyol negocia un acord per redistribuir per tot l'estat els menors que arriben a l'arxipèlag. Rússia contradiu Donald Trump i dubta que Ucraïna estigui realment disposada a tancar un acord de pau, tal com ha dit el president nord-americà. El Kremlin llança però un missatge conciliador i diu que Vladimir Putin espera dia i hora per parlar amb Trump, tot i la seva amenaça d'imposar més sancions i aranzels a Moscou. El Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès aparta un professor per possibles abusos sexuals a alumnes de tercer d'ESO, segons ha avançat el diari Ara. Els Mossos confirmen que han obert una investigació i que els fets, que són recents, ja s'han denunciat al jutjat. Desarticulen una banda internacional que operava des del Prat de Llobregat dedicada al tràfic de cocaïna. La Guàrdia Civil considera que és la més important mai desactivada a Catalunya. S'han detingut 25 persones, han confiscat gairebé 8 tones de cocaïna, 6 milions d'euros en efectiu i diverses armes de guerra. S'estén la plaga de paparres a Catalunya, però ocupa un tipus de paparra més típica del sud d'Espanya, que fa pocs anys es va començar a detectar a casa nostra, i si fa dos anys era present a 30 municipis, ara ja n'hi ha una vuitantena de Barcelona i Tarragona. Els experts atribueixen aquest increment al canvi climàtic i a l'augment de les poblacions de conills i senglars. I l'escriptora i actriu Estel Soler guanya el Premi Ramon Llull amb Aquest tros de vida, una novel·la sobre la fragilitat i la resiliència humana. La novel·la es publicarà el 26 de febrer i l'acte d'entrega del guardó serà l'endemà al Convent dels Àngels de Barcelona. Els esports.
El Barça i Ronald Araujo arriben a un acord per ampliar el contracte del jugador fins al 2031. L'uruguaià, però, tindrà una clàusula que li permetria marxar aquest mateix estiu. A l'Open d'Austràlia de tennis, definida la final masculina, la disputaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. L'italià ha derrotat Ben Shelton i l'alemany s'ha vist afavorit per la lesió de Novak Djokovic, que l'ha obligat a retirar-se al final del primer set. I el Barça de bàsquet buscarà a la pista de l'Asvel Villeurbanne francès el sisè triomf seguit.
I el temps, es preveu un dia de pocs ingredients hivernals, temps assolellat i temperatura més alta, com si fos el mes de març. Les màximes se situen entre els 15 i els 20 graus a tot arreu i localment poden arribar als 22 graus al prelitoral de les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Mentre no hi hagi cap canvi sobre com vol recuperar el govern espanyol l'augment de les pensions o les rebaixes del transport públic, que aquesta setmana, com sabeu, han estat tombats al Congrés, el cert és que el 10 de febrer s'encariran les tarifes de metrobús i tramvia a l'àrea metropolitana de Barcelona i les de ferrocarrils de la Generalitat. No tornaran al preu original, perquè les institucions catalanes sí que mantenen la seva aportació, però en lloc del descompte del 50%, ara es quedaran amb el descompte del 20%. I això requereix un temps per poder adaptar una altra vegada les màquines de venda. El 2024 hi va haver 17 agressions a treballadors del metro a Barcelona. Transports Metropolitans diu que, tot i aquestes xifres, les accions violentes van a la baixa, però els empleats consideren que el que baixen no són les agressions, sinó les denúncies de les agressions, i reclamen més inversió en seguretat al transport públic. Passarem per Ripoll, on ahir la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, no va superar la qüestió de confiança a la qual es va sotmetre després que li tombessin els pressupostos. Ara els partits de l'oposició treballen per preparar un govern en majoria i poder presentar una moció de censura. Entrarem al mercat de Berga, on del centenar de parades que hi ha, només dues es mantenen obertes, un indret decadent al qual ara l'Ajuntament intenta buscar nous usos perquè considera que el mercat ha arribat a un punt de no retorn. Parlarem de paparres, que s'estenen per Catalunya i que són presents en més de 80 municipis de Barcelona i Tarragona, sobretot per culpa de l'augment de població de senglars i conills. S'han detectat paparres en parcs i en camins, sobretot a la zona del Maresme i al Vallès. I parlant d'animals, també us explicarem que l'Institut Català de Paleontologia ha trobat restes fòssils d'una nova espècie de rèptil que hauria viscut al massís del Montseny fa uns 245 milions d'anys. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez, en Joan Arroyo i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els títols més utilitzats al transport públic seran més cars a partir del 10 de febrer. La T usual i la T jove, amb què validen un 70% dels usuaris, s'encariran un 30%. Això després que hagi caigut la bonificació que aportava l'Estat arran de la no aprovació al Congrés del decret òmnibus de reformes de diversos àmbits, entre els quals aquí el transport. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
La pregunta és per què fins al 10 de febrer?
És per una qüestió purament tecnològica. S'han d'adaptar les màquines i els sistemes. Recordem, de fet, que quan s'aproven les noves tarifes molt a final d'any, les noves no entren en vigor fins a mig mes de gener. I ara passarà, doncs, més o menys el mateix. Els títols que fan servir els usuaris més recurrents només quedaran bonificats amb el 20% que aportaran Generalitat, Ajuntament i Àrea Metropolitana de Barcelona. La T usual mensual passarà dels 22 euros actuals als 35 euros amb 20 cèntims i la T jove trimestral passarà dels 44 euros a valer-ne 70 amb 40 cèntims. L'ATM, això sí, deixarà la porta oberta a la possibilitat que s'arribi a un acord per salvar les bonificacions del Ministeri, les que ara decauen. Així, aquests nous preus no entraran en vigor si hi ha acord abans del 6 de febrer, perquè és l'últim dia per adaptar les màquines. Això s'afegeix a la pèrdua dels abonaments gratuïts de Renfe, que ja es va fer efectiva ahir.
Gràcies, Joan. Parlant del transport públic, el 2024 hi va haver 17 agressions a treballadors del metro a Barcelona. Són menys de les que hi ha hagut els últims anys, en què es va superar la vintena. Des de TMB destaquen que van a la baixa, i que és la segona millor dada dels últims 15 anys, en un context, això sí, d'augment de passatge del 14% des de l'any 2019. Però els treballadors alerten que no han baixat les agressions, sobretot verbals, sinó que presenten menys denúncies, perquè diríem que les han normalitzat, Pilar García.
Després de l'agressió a un vigilant de seguretat del metro la setmana passada, en què va perdre un ull, els treballadors avisen que no és un fet aïllat, que no les pateix només el personal de seguretat i que els insults i les amenaces ja formen part del seu dia a dia. Marc Pous és el delegat de Comissions Obreres.
La meitat de les agressions el que fem les estem normalitzant, agressions com verbals, amenaces, vexacions i demés, les estem normalitzant i com a treballadors i treballadores no denunciem totes. El que passa que algunes s'estan tornant més violentes, com la del dissabte passat, el company de seguretat.
Els treballadors del metro demanen a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i també les empreses que incrementi la inversió en seguretat i prevenció de riscos laborals. Per la seva banda, el director del metro, Òscar Playà, ha explicat a Catalunya Ràdio que han incrementat la vigilància policial i que estan treballant amb més mesures com un botó d'alerta.
Estem instal·lant més càmeres, sobretot ara estem més en l'àmbit en millores tecnològiques que ens permetin, diguéssim, avançar-nos aquestes possibles agressions. Estem treballant, doncs, en tenir un botó d'emergència, que aquestes persones pues, puguin avisar en cas que vegin una situació de seguretat complexa, per exemple.
Els vigilants de seguretat se'ls entregarà un joc de defensa el mes que ve. En aquest col·lectiu, el 2024 hi va haver 111 agressions, una xifra que també ha anat a la baixa des del 2019, quan n'hi va haver 142.
Desarticulada una banda internacional que operava des del Prat de Llobregat dedicada al tràfic de cocaïna i que la Guàrdia Civil considera que és la més important que s'ha desactivat mai a Catalunya. S'han detingut 25 persones i s'han decomissat gairebé 8 tones de cocaïna, armes de guerra i 6 milions d'euros en efectiu. Això és el que s'ha explicat a la comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, on hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, des del pati de la comandància.
Des del pati, molt bé. Ha estat un gran operatiu, amb molta droga, amb molts diners en efectiu, i a més, dèiem, armes de foc, eh?
Sí, i sorprèn sobretot la quantitat, 48 armes i l'envergadura que tenen, algunes de guerra, com ara Kalashnikov, AK-47, armes llargues automàtiques, escopetes i armes curtes amb silenciador. El general Pedro Pizarro adverteix del perill d'aquest armament.
Estamos hablando de armas automáticas, y la peligrosidad... reyertas entre clanes, temores entre los mismos, pues para los vuelcos tradicionales que se hacen, como recientemente ocurrió, recordarán, en el barrio de la Pólvora en Gerona, o ya si no nos queremos ir muy lejos, pues a rivalidades entre clanes en el barrio de la Mina.
El cas instruït des de fa 3 anys per un jutjat de Lleida comença quan es detecta l'arribada de maquinària agrària a la capital del Segrià amb cocaïna amagada, s'estira del fil, es troben altres carregaments al port de Barcelona, de fet hi ha un estibador implicat, amb pinyes, per exemple, un carregament de pinyes tropicals buidades i plenes de droga.
Escolta, Miquel, quin perfil tenien els membres de l'organització?
Doncs mira, estava molt jerarquitzada, amb connexions a Europa, Amèrica Llatina, Àsia, i el cap es feia dir Lucky, vivia d'una forma molt humil, sembla ser, no aixecava sospites, al barri de Sant Cosme del Prat, però tenia una vida en paral·lel, plena de luxes, i de fet, ara mateix aquí al pati s'està mobilitzant Lamborghinis, Ferraris i Porsches que tenia a la seva disposició. Ho explica tot plegat el capità de la comandància de Lleida.
El líder era... estaba sentado aquí en Barcelona, en la zona del Prat, y aparentemente era una persona normal dentro del clan de etnia gitana, como todos sabemos, y se le veía relativamente igual que al resto, dentro de su marco social, normal y como cualquiera de nosotros.
Però tenia una vida paral·lela als Emirats Àrabs, on s'han trobat ramificacions d'aquesta organització que també disposava d'un entramat empresarial per blanquejar capitals.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
El Col·legi Biaró de Sant Cugat del Vallès aparta un professor acusat d'abusos sexuals a alumnes de tercer d'ESO. Els Mossos d'Esquadra confirmen que han obert una investigació i que els fets ja s'han denunciat al jutjat Sara Canyete.
Sí, el professor que fa una dècada que treballa al centre ja ha estat apartat. A la carta que la direcció del col·legi ha enviat a les famílies s'explica que van tenir coneixement del cas per la denúncia d'una família el diumenge 12 de gener i que l'endemà mateix van apartar el professor. També que han obert una investigació interna que ha permès detectar que hi pot haver més víctimes i que es tractaria d'un cas de tocaments. A banda d'informar-ne les famílies, l'escola també ha comunicat el cas al Departament d'Educació. El Col·legi Biaró és un centre privat de l'Opus Dei que segrega els alumnes per sexe i on només hi estudien nois.
S'estén la plaga de paparres a Catalunya. Preocupa un tipus de paparra més típica del sud d'Espanya que fa pocs anys es va començar a detectar a casa nostra i que en 2 anys ja se n'han trobat en 30 municipis amb més d'una 80, principalment de Barcelona i Tarragona. Ho diu un estudi que s'ha publicat al butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, que ha avançat al diari La Vanguardia. Marriera, bon dia.
Molt bon dia.
T'ho has pogut parlar amb un dels autors d'aquest estudi. Què t'ha dit?
Sí, hem parlat amb l'expert en plagues de l'empresa Anticimex, Carlos Pradera, coautor d'aquest treball conjuntament amb el professor de la Universitat de Saragossa, Agustín Estrada Peña, que atribueixen aquest increment al canvi climàtic i en gran part també a l'augment de les poblacions de conills i també porcs senglars.
S'estès ràpidament, té els hostes, perquè no hi ha un control ni de conill ni de senglar. A més, té un clima favorable i, a més, completa el cicle en un any, hi ha paparres que poden trigar més anys, en un any, i, a més, fa una aposta molt elevada. En estudis laboratori es poden parlar de més de 2.000 ous per femella.
S'han detectat paparres en parcs i camins, sobretot a la zona del Maresme i també als Vallesos, i els experts avisen que acabaran arribant a tot el país.
arriba la primavera, que surten en massa aquestes paperes i són capaces de travessar una paret d'una escola i accedir a les escoles, o accedir a un poliesportiu, o accedir a cases o vivendes, o per exemple, camins on la gent hi ha bancs i tal seu per descansar i tal, i les paperes s'apropen i s'hi pugen, doncs jo crec una problemàtica.
Per això reclamen a les administracions un protocol clar per saber com cal actuar.
Necessitem el recolzament, necessitem les institucions que ens protocolaritzin, que ens ajudin a treure un protocol, que diguin què podem fer, què no podem fer, perquè, clar, les activitats que tenen que fem per controlar les paperres poden tenir un determinat impacte. Aleshores, hem d'estar autoritzats, hem de tenir les coses tots molt clar i tenir un protocol molt clar de què pots fer i què no pots fer.
Des del govern, cap departament es vol fer càrrec d'aquesta problemàtica, ni medi ambient ni agricultura, i només Salut ha destacat que no han detectat un increment de picades o d'urgències hospitalàries. Asseguren que cada any tenen uns 160 casos de malalties infeccioses transmeses per paparres, una xifra que està estancada des de fa 10 anys. Per això insisteixen que a dia d'avui no es pot parlar d'un problema de salut pública.
Gràcies, Marc. Per cert, que l'Institut Català de Paleontologia ha trobat restes fòssils d'una espècie de rèptil que hauria viscut al massís del Montseny fa uns 245 milions d'anys. Es tracta d'un nou tipus de Procolot fònit, uns petits rèptils dels que fins ara només s'havien trobat 4 exemplars a Rússia i una al Regne Unit, i la que s'ha localitzat aquí s'ha batejat com a Cygnus, en referència al terme llatí que defineix el Montseny com a muntanya senyal. Dit això, hem arribat a un quart i un minut de dues. Moment per saber com tenim a aquesta hora la situació del trànsit arreu del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, en general s'està circulant prou bé, però destaca la P7, on hi ha un tram de cua i compacte de Gelida a Subirats sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut. S'hi està treballant. Recordem que es manté un carril tallat a la C16 a Terrassa, direcció Barcelona, per un camió variat que transporta peces de formigó. De moment només d'una certa intensitat. Hi ha aturades puntuals a la C45 a Serós, al Segrià, per obres, Nacional 340 a Vallirana, Nacional 2 a Pallejà, i a les rondes a Barcelona, a la ronda de dalt d'Horta a Guinaueta, sentit Trinitat, i a la ronda litoral de forma Santa Coloma de Gramenet, direcció cap al Nus de Llobregat. I què passa al transport públic? Doncs encara us podeu trobar retards a diferents trens de les línies R1 i RG1 sentit l'Hospitalet, i és per una incidència ja resolta que afectava la infraestructura entre les estacions de Badalona i el Clot.
Doncs ara ens queda el temps, la previsió per avui, què passarà el cap de setmana amb el Dani Ramírez.
Avui la temperatura torna a pujar, per tant, aquest ambient primaveral. Realment no està fent hivern aquests dies. Aquesta nit pràcticament no ha glaçat, tot i que alta muntanya, la pica d'estat s'ha arribat a mínimes de 8 sota 0, 4 sota 0 a Das, a l'aeròdrom, i para de comptar, perquè bona part del país no ha arribat a glaçar. La temperatura clarament positiva a l'interior, al prelitoral i, per descomptat, a la costa, aquí mínimes de 13 a 14 graus. Bé, aquesta tarda algun núvol prim, s'aixequen totalment les boires, temperatura suau màximes, doncs, de 15 a 20 graus, però arribant al prelitoral gironí i també a les Terres de l'Ebre superar els 20 o 22 graus. Ja estem arribant aquest migdia als 19 graus, a Santa Coloma de Farners o a Ulldecona. Demà al matí s'anirà tapant, s'anirà ennuvolant per la Ribagorça, la Noguera, la zona de la Llitera, i també cap a la Vall Fosca a partir del migdia amb algun plogim. Poca cosa, tot plegat. Neu a 2.000 metres. A la resta, o sol o mig ennuvolat. I demà a la tarda es carrega més, al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, al vespre també Pirineu Oriental, i pot precipitar. Pot plovisquejar d'unes 5 litres, si neva molt poquet, de 2.000 metres, baixant a 1.500 a la Vall d'Aran. I diumenge, doncs matí variable amb algun banc de boira, igual que el dissabte al matí, algun banc de boira a l'interior, i cap al migdia alguna gota al nord de Lleida, i a la tarda una mica més de pluja cap a la Noguera, al Montsec, al Port del Comte, Solsonès, per tant, no descartem el sud de l'Alt Urgell i, sobretot, Pallars, Alta Ribagorça. Cota de neu, 1.600 metres, la temperatura baixa una mica de matinada i de dia màximes, novament, de 15, 18 o 20 graus. Per tant, la temperatura que aquest cap de setmana no serà tan alta com avui, però no seria tan primaveral.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'oposició de l'Ajuntament de Ripoll treballa per preparar un govern en majoria i presentar una moció de censura per desbancar Sílvia Orriols de l'alcaldia. Ahir al vespre, la líder d'Aliança Catalana no va superar la qüestió de confiança a la qual es va sotmetre després que li tombessin els pressupostos. Anem a Ripoll. Laia Claret, què t'han dit els partits de l'oposició?
Hola, bon dia. Doncs mira que comencen a treballar. Maria Soldevila és la portaveu de Junts, a Ripoll amb tres regidors, i especifica per què comencen ara i no fa un any i mig.
Hem de fer el puzzle i fer una proposta conjunta i estem disposats a venir-nos, i això és el més important de tot. Ha canviat que hem set conscients de l'estancament i la possibilitat de perdre inversions importants.
Xantal Pérez, d'Esquerra, també entre regidors, remarca que estan disposats a arribar a aquest acord.
Podem treballar i preparar aquest canvi que es preveu que hi haurà de forma tranquil·la, sense pressions i aprenent dels errors poder del passat. Les relacions entre l'oposició són bones. Hem de veure quina és la millor manera de treballar i les condicions a cadascú.
Enric Pérez, des del PSC, ho argumenta així.
Són unes setmanes per tornar a agafar els problemes electorals, intentar arribar a uns acords entre els grups i veure si es pot constituir una alternativa de govern.
I des de la CUP, Dani Vilaseca demana generositat.
El més lògic és que, havent-hi això damunt de la taula, es plantegi que hi pugui haver un govern alternatiu, i en aquest sentit tothom ha de ser honest, veure quines possibilitats hi ha i ser generosos.
Orriols, que va ser aplaudida per part del públic durant la sessió d'ahir, considera que aquest acord és antinatural i se sent avalada.
Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. És legal, sí. Legítim, no. Tant de bo en l'àmbit municipal hi hagués l'opció de convocar noves eleccions. Ho faria sense pensar-m'ho dos cops.
Els partits de l'oposició tenen un mes per preparar una moció de censura amb un govern de majoria. Si no, els pressupostos s'aproven automàticament amb Orriols.
Aquesta setmana el Consell General del Poder Judicial ha nomenat els nous jutges de la darrera promoció de la carrera judicial, i d'aquests, 9 aniran a la demarcació de Lleida. Això implica que, sense comptar els jutjats de la capital, canviaran de titular el 60% dels jutjats de comarques. Els constants canvis de jutges provoquen retards i dilacions als processos judicials, situacions que s'agreugen quan parlem de jutjats unipersonals. Anem a Lleida. Júlia Albacar, no tot són males notícies, però perquè amb els nous nomenaments es guanyarà una mica d'estabilitat temporalment.
Bon dia, Marta. Sí, exacte. Les comarques lleidatanes, sense comptar Lleida Ciutat, hi haurà 6 jutges nous. Els jutjats de primera instància de Balaguer, a un dels dos de primera instància de Cervera, el jutjat de primera instància instrucció de la Seu d'Urgell i el de Solsona. La majoria d'estos estaven vacants i es cobrien amb jutges substituts. Amb els nous nomenaments, però, els nous jutges s'hi hauran d'estar com a mínim 2 anys, i això permetrà certa estabilitat, encara que sigui temporal. Lucía Jiménez, presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida.
Per nosaltres, aquesta sortida d'alumnes de les noves promocions judicials sempre és un dels millors moments. Per què? Pues perquè logrem la cobertura total de les classes des de tota la província, encara que sigui de manera temporal, també ho hem de dir.
Aquesta alta mobilitat de jutges, que s'agreuja sobretot en zones rurals i jutjats petits d'arreu de Catalunya, fa que els processos s'allarguin molt, com explica la degana del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Antònia Martí.
A la que cessa un jutge, que potser està de substitut, i entre un titular, clar, hi ha tota una feina feta pel jutge sortint que el nou s'ha de posar al corrent.
I a tot això s'afegeix un problema extra. La majoria no són jutges catalans i, per tant, no coneixen en profunditat el Codi Civil català.
Des del nostre Codi Civil de Catalunya, què passa? Que els jutges que venen de fora, com que és una matèria que és optativa, doncs coneixença del nostre dret és pràcticament zero.
En tota la demarcació de Lleida s'incorporaran 9 jutges nous, 6 als jutjats de comarques, un al jutjat de violència sobre la dona de Lleida, un adscrit a la demarcació, que servirà per reforçar els jutjats més col·lapsats, com per exemple el de Cervera, i un darrer que encara està pendent de destí.
És un quart i mig de dues. A l'Audiència de Tarragona han declarat avui els dos acusats en el judici per la mort d'un home a qui haurien apallissat. Els fets van passar el 2023 a Reus i la Fiscalia ha demanat 17 anys de presó per cadascun dels acusats. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què han explicat els inculpats?
Un d'ells ha reconegut haver colpejat la víctima, però l'altre ho ha negat. Tot plegat va passar durant les festes de Misericòrdia de Reus del 2023. Els implicats es coneixien perquè s'estaven sovint en una masia ocupada, i durant el judici policia ha explicat que aquella nit s'havien trucat per quedar al centre de la ciutat per les festes. El principal encausat, Jonathan, l'únic que és a la presó, diu que en cap moment tenia intenció de matar-lo i ha reconegut haver-lo colpejat i que l'altre acusat, Jaume, li hauria donat un cop de peu. Aquest, però, ho ha negat a preguntes del seu advocat. Escoltem-los tots dos.
Anant cap a la masia i vam trobar l'Àngel. Jo li vaig fotre, bueno, va vindre, estava així, que, i li vaig fotre els cops, el cap va caure a terra, si ja em girava, el Jaume li va fotre una patada.
Jo no vaig estar ni participat ni estat en cap baralla.
No va donar cap puntada de peu a ningú?
No.
Ni cap cop de puny?
No.
Ni va participar en cap trifulca?
No.
La víctima de 47 anys va morir dos dies després per les complicacions derivades dels cops. El Ministeri Fiscal demana 16 anys de presó per cadascun dels acusats per assassinat i una indemnització de 230.000 euros. L'acusació particular eleva la petició de pena, però, fins als 20 anys. La defensa d'un dels acusats demanarà l'eximent de drogadicció i la de l'altre la seva absolució. La vista, que es fa amb jurat popular, continuarà dilluns amb les conclusions, abans que el jurat comenci les deliberacions per dictar veredicte a finals de la setmana vinent.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I aquest matí ha passat a disposició judicial el jove de 22 anys, acusat de matar la mare del seu padrastre dimecres a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. Fèlix Martín, ja sabem què ha decidit el jutge?
Hola, bon dia. Doncs no encara. És el titular del jutjat de primera instància i instrucció número 2 d'Olot que l'interroga i que haurà de prendre una decisió. Aquest noi el van detenir dimecres mateix, ha estat aquests dos dies ingressat a l'Hospital d'Olot perquè tenia diverses lesions i bàsicament també per fer-ne una avaluació psiquiàtrica. Dimecres els agents se'l van trobar pel carrer Sant Joan, molt alterat, mig espullat, i havia agredit una conductora. El domicili de la família tenia la porta oberta i quan els policies hi van entrar es van trobar la dona morta amb diverses ferides d'arma blanca. La dona tenia 94 anys i era la mare del seu padrastre.
L'Ajuntament d'Arbúcies, a la Selva, es mostra desbordat per les reiterades actituds incíviques d'un veí molt conflictiu i reclamen ajuda de les administracions. En un any han comptabilitzat 166 incidents entre petits robatoris, violència verbal, amenaces o destrosses al mobiliari urbà. Les últimes accions han arribat fins a l'església, on ha intentat robar els donatius dels fidels. Maria Rovira, com és que s'ha arribat a aquest punt?
Doncs el comportament d'aquest veí ha anat empitjorant des de fa mesos, fins al punt de temorir els veïns i que des de l'Ajuntament es senten impotents davant els constants incidents protagonitzats per aquest home que creuen que hauria d'estar en una entitat social. Ho explicava ahir l'alcalde Pere Garriga al programa La Tarda de Catalunya Ràdio.
Nosaltres hem fet un recompte dels serveis que hem fet en un any i en tenim 166. Serveis entenem com a denúncies per robatori, per violència verbal a la gent, per amenaces, per destrosses a coses particulars i també elements públics, com por dels veïns on tenen allà mig al bloc de pisos perquè des de dalt al seu pis els llença coses a baix al cel obert, com cridar pels carrers com si fos foll.
Els últims incidents els ha provocat a l'església, fins i tot.
Com va rebentar la caixa de les almoines, doncs ja fa un pas més, no? Entrar a l'església, robar dins de l'església, trencar una Mare de Déu, enfrontar-se a un mossèn. És com si anés fent salts en la seva actitud.
A més, des de l'Ajuntament fins i tot li posen vigilància de protecció civil quan hi ha actes al poble que poden reunir molta gent per evitar qualsevol situació incòmoda.
I què reclamen des de l'Ajuntament?
De fet, l'alcalde Pere Garriga explicava ja a la Tarda de Catalunya Ràdio que s'hauria d'actuar per aconseguir que aquest home fos atès de manera adequada per la seva situació.
Sentim impotència, perquè no sabeu res, que se l'emporti un dia amb ambulància, se l'emporten avui a la tarda, demà al dematí el tornen, no sabeu res, que cal amb aquesta persona, us estem demanant a l'administració que correspongui, és la incapacitat. La incapacitat i que una entitat social se'n faci càrrec d'aquest home, no? La Generalitat li està pagant un pis, aigua, llum, i a més li dona una subvenció, uns diners cada mes, no? Tots aquests diners, doncs, ostres, amb una entitat social és on t'hauria d'estar.
Assegura que han demanat a la Fiscalia que faci aquesta incapacitació en base a tots els informes que tenen ells i també els del CAP per aconseguir que tingui una assistència en una entitat social.
Gràcies, Maria. I 7 dones de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, han denunciat davant dels Mossos un repartidor d'Amazon per conductes estranyes. Núria Paraire, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, què vol dir conductes estranyes?
Doncs mira, diverses dones coincideixen a explicar que el repartidor els demana d'anar al lavabo i quan ja és a dins de casa els ofereix fer-los un massatge. Algunes afegeixen que quan s'hi neguen i li diuen de sortir, es queda fora mirant-les una estona o des del carrer mirant cap al seu pis. Ho han explicat en un grup de Facebook on hi ha diferents veïns de Sant Feliu de Guíxols. Ahir a la tarda, 7 d'aquestes dones van anar conjuntament a presentar una denúncia contra el repartidor a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos ens han dit que han obert una investigació i també diuen que parlaran amb Amazon. Fonts properes al cas ens expliquen que la conducta del repartidor és reprovable, però no és segur que sigui delictiva.
Escolta, Núria, hi ha alguna resposta de per qui treballa, d'Amazon?
Doncs mira, ens acaben de donar la seva versió. Diuen que es tracta textualment d'un comportament inacceptable, que aquesta persona treballa per les empreses col·laboradores de repartiment i que ja no està entregant paquets d'Amazon. Estan col·laborant, diuen, amb l'empresa col·laboradora que fa el repartiment i també diuen que estan col·laborant amb les autoritats locals perquè s'avanci en la investigació.
Molt bé, gràcies, Núria Pereira. Bon dia.
Adéu, bon dia.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Rècord de turisme el 2024, els hotels de Catalunya s'hi van allotjar 21 milions i mig de visitants. Això és un 2% més que l'any anterior, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. El nombre de turistes va augmentar de totes les demarcacions. De fet, a la de Barcelona s'han superat per primera vegada els 13 milions de clients als hotels. De tots els visitants que es van allotjar en hotels a Catalunya l'any passat, gairebé 14 milions són estrangers, el 65% del total. I ara ens n'anem cap a Móra la Nova. La Generalitat planteja les obres per portar l'aigua de l'Ebre cap al Priorat com l'exemple a seguir per modernitzar els recs i generar futur per al sector agrari. El projecte canviarà l'aigua a l'embassament dels Guiamets, beneficiarà uns 600 agricultors de la comunitat de regants del Baix Priorat, una zona molt afectada per la sequera durant els últims 2 anys. Móra la Nova, Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Marta.
En principi, Jordi, quan han d'estar enllestides les obres?
Doncs en 8 mesos, tot i que depenent de com avancin, es podria començar a agafar aquesta aigua abans. De fet, en això confien uns agricultors que han vist com els últims 2 anys han estat desastrosos. De fet, els cirerers d'aquesta zona s'arrencaran perquè tots han mort. Miquel Escodes, el president de la comunitat de regants del Baix Priorat.
A finals de maig, primers de juny, es pogués començar a efectuar algun rec. No salvaríem el 100% la collita, però seria molt important per la subsistència dels cultius i de tot les explotacions i també salvar algo de la collita que no sigui tan desastrosa com ha sigut estos 2 anys enrere.
Com bé deies, projectes com aquest són clau per modernitzar les infraestructures de rec i millorar les actuals perspectives de futur per a aquesta zona. Així s'hi referia el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Que hi ha futur, que el Priorat té futur si generem les infraestructures i que volem que els agricultors tinguin viabilitat, tinguin capacitat productiva i que tinguin la infraestructura necessària per seguir fent la seva activitat. Necessitem cohesió territorial, necessitem evitar la desertització del territori i això passa especialment per tenir una infraestructura de regadiu resilient.
La setmana que ve els regants de tot el país cobraran les ajudes per les pèrdues de la sequera del 2023. Els del Baix Priorat els pertoquen uns 460.000 euros. Recordem que de l'embassament dels Guiamets en surt l'aigua per regar fins a 2.000 hectàrees. A banda, el departament també es fixa com a objectiu aprovar un pla de regadius per modernitzar el rec a tot el país, també a la meitat, que encara no està actualitzada.
Al Mercat Municipal de Berga només queden 2 parades obertes del centenar disponible.
Posin vostè unes quantes llenties, sisplau.
Molt bé, quan hi posem?
1/4 quilo.
Les paradistes que resisteixen com poden es queixen que ningú hagi fet res per mantenir-ho viu. Tant l'Ajuntament com la Unió de Botiguers i Comerciants creuen que la situació no té retorn i treballen per donar nous usos a l'equipament. Les concessions, de fet, s'acaben d'aquí 4 anys. Anem cap a Berga. Nàtia Dell, com s'ha arribat a aquest punt de decadència?
Segons l'Ajuntament, ha patit la pèrdua de veïns pròpia del barri vell i cal sumar-hi l'obertura de grans superfícies comercials. Hi ha bergadans, però, que també pensen que ja va néixer sobredimensionat, perquè, de fet, mai han estat obertes les 103 parades, com a màxim una cinquantena. Pels paradistes, senzillament, no s'ha volgut apostar gens pel mercat. L'Helena Ventura, de Casa Madriles, és molt clara.
Deu fer 46 anys que es va obrir, cap equip de govern i ha fet res. Ens han deixat sempre parlant en plata de la mà de Déu.
L'altra paradista que queda, l'Ara Capdevila, que porta la fruiteria a la Valenciana, lamenta que cada cop tinguin menys suport.
Abans teníem porter, tinc que obrir les portes jo, les he de tancar el dependent del Madriles, vull dir, tinc que venir a fregar jo els diumenges, i abans teníem dones de neteja, ara no ve ningú ni a fregar els vàters, els he tingut que tancar.
Per sort, són negocis que tenen una clientela fidel i no paren de venir compradors.
És molt trist veure el mercat així, qui l'havia vist anys enrere, tot tan ple, ara és trist.
Hi havia de tot, venta de diaris, sabates, quatre pulleries, tres parades de carn, tècnicament el mercat municipal era el súper de Berga.
Venturós s'expressa en aquesta mateixa línia.
Era vida, ara no, ara s'està morint.
Llavors, Nati, què passarà?
Doncs la veritat és que és una incògnita. Les paradistes temen que no els hi renovin la llicència, que vens d'aquí a 4 anys, i que el mercat acabi tancant. La idea del consistori, però, és integrar aquestes parades que queden en el nou plantejament d'espai, encara que sigui reubicant-les. Aleix Serra, regidor d'Urbanisme, parla dels diferents usos que podria tenir l'equipament.
Des de comercial fins a oficines, fins a petites sales per fer activitats o per lleure. Hi ha diferents propostes, també per part de grups de l'oposició, i el que hem de fer és aterrar-ho en un projecte. Per tant, hem d'analitzar bé què podem fer, què volem fer i com es pot mantenir.
Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, la seva presidenta Sandra Sobirana, amb qui hem parlat, també veu difícil que el mercat pugui tornar a ser el que era. Per això proposen donar-li una nova vida, tipus equipament cultural, social o de fires, i guanyar espai per aparcar al centre.
Sempre s'ha reclamat, doncs, que al voltant del carrer Major i d'aquesta zona més cèntrica de la ciutat pugui haver-hi un espai d'aparcament còmode, segur i fàcil d'accedir-hi. Per tant, doncs, també pensem que aquest espai hi ha d'haver més superfície d'aparcament, compartit amb altres usos, que és aquesta distribució, aquests percentatges que hem d'acabar d'aclarir, i també finançar-ho, perquè evidentment serà un projecte que serà, doncs, de molt impacte econòmic per la ciutat, segur de més d'un milió d'euros, sens dubte.
Els botiguers volen transformar-lo en un espai pels veïns i consumidors i que sigui una peça més de la rehabilitació i la recuperació del barri vell.
Entitats, propietaris, agents econòmics i socials i administracions firmen un manifest per garantir la continuïtat de la colònia Sedó a Esparreguera, al Baix Llobregat. Aquest document representa les bases per la regeneració i la governança del complex més important i gran de Catalunya del nostre passat industrial. David Àngela, quina importància té aquesta colònia?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, de fet, molta. La colònia Sedó va ser el cor del teixit industrial de Catalunya des dels seus inicis, al 1846. Tot i que encara hi ha activitat industrial i també hi viuen diverses famílies, la colònia va tancar al 1980. Ara, amb aquest document, se li dona un impuls molt significatiu per mantenir en tots els sentits aquest emplaçament d'alt valor patrimonial. Sònia Hernández, consellera de Cultura, vol que aquest cor continuï bategant.
L'objectiu és que recuperar aquest espai des del punt de vista patrimonial, però no només i no sobre tot, perquè hem de recuperar la història, però com s'ha dit durant l'acte, aquí hi ha moltíssimes empreses que hi treballen. Això s'ha mantingut així i és viu en part perquè totes aquestes empreses hi continuen treballant, perquè continuen sent un espai industrial, un espai viu, i aquest és l'objectiu principal. I també hi ha gent que hi viu, hi ha persones que hi viuen, hi ha persones que hi treballen, hi ha empreses que hi són, però hi ha persones que hi viuen, famílies que hi viuen, i això ha de continuar sent així, naturalment.
Per la seva banda, l'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, posa en valor que 45 anys després del seu tancament, avui es rubriqui aquest document.
I tot i que fa molts anys que es parla d'aquesta necessitat, 45 anys després mai havíem escenificat una unió d'aquesta mena, no? Encara havíem d'aconseguir que els agents, ja dic, empresarials, institucionals, culturals, turístics del país, entenguessin que el que teníem aquí no era un patrimoni ni tan sols de municipi, ni tan sols de comarca, sinó de país o de continent, no? Una de les colònies més importants del sud d'Europa.
Jurado es mostra optimista, celebra que ara hi hagi voluntat política i recorda que els signants del manifest s'han donat 3 mesos per restablir els instruments que hauran de permetre tirar endavant el projecte. Avui també s'ha anunciat que arrenca el primer projecte arquitectònic per rehabilitar l'antiga fonda de la colònia i els habitatges propers.
La Vall d'Aran vol ser reconeguda per part de l'Estat com una administració singular, de la mateixa manera que, per exemple, els consells insulars o els cabildos. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha tancat avui una ronda de contactes amb diferents grups al Congrés i també amb la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. L'objectiu és definir un full de ruta aquest any 25 que en delimiti el marc legal. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
És una primera roda de contactes, un primer pas necessari, ha explicat la síndica d'Aran, Maria Vergés, per aconseguir que els grups parlamentaris siguin conscients de les necessitats araneses i reconeguin la seva singularitat. Vergés admet que el camí serà llarg, però necessari, per consolidar l'autonomia política d'Aran, i aquest any espera que sigui el tret de sortida per aconseguir-ho.
El calendari tindrà a veure també amb l'estabilitat política a totes les cambres, però ens agradaria que al llarg d'aquest 2025 poder tenir ja un full de ruta ben travat i poder fer els majors avanços possibles.
L'objectiu, ha insistit Vergés, és que el Consell General d'Aran deixi de ser considerat com una administració local, com un ajuntament, perquè, ha insistit, les necessitats dels aranesos van molt més enllà.
Posa en seriós risc la capacitat del Consell General d'Aran de gestionar les seves competències i, per tant, els serveis públics a la ciutadania, perquè ho ha de fer, ha de gestionar, per exemple, competències com la sanitat, que són de caire autonòmic, amb els recursos, no només parlo econòmics, sinó amb els recursos jurídics i administratius d'una administració local, d'un ajuntament. Això el que acaba generant, amb d'altres competències, doncs és un risc de col·lapse i de no poder donar sortida a les necessitats de la ciutadania.
Vergés s'ha reunit amb la majoria de grups parlamentaris del Congrés. Amb Junts ho farà telemàticament.
Durant les vacances de Nadal, una avaria a la línia de fibra òptica del Pallars Jussà va deixar mig Pirineu sense servei de telefonia i internet. Doncs bé, l'Ajuntament de Viella ha rebut notícies esperançadores, ens diuen, per part dels màxims responsables de Telefònica a Catalunya. Sofia Cabanes, quines són aquestes bones notícies?
Hola, Marta, bon dia. Doncs us podem explicar que en una reunió entre el director de Telefònica a Catalunya, José Manuel Casas, i l'alcalde de Viella, l'empresa responsable de la línia ha assegurat que en el termini de 6 mesos hauria d'estar enllestit un bypass alternatiu a l'àrea de Talarn que evitaria avaries com la del 29 de desembre passat, que va deixar sense servei la Vall d'Aran, la Ribagorça i el Pallars durant prop de 15 hores. Juan Antonio Serrano és l'alcalde de Viella.
Era zona un passec, sigue que una zona que són 13 quilòmetres que no han aquesta opció. En menys de 5-6 mesos la van a solventar. Sí que quedarà també, se mos digué que sàpiga, alcalde, que quedaran 1 quilòmetre de milla o dos que també encara estaran en aquesta situació.
L'alcalde es mostra parcialment satisfet per la resposta de l'empresa. Ara assegura la signatura pendent és proporcionar interlocutors vàlids als ajuntaments quan hi hagi avaries d'esta mena.
Bueno, pues ara mos explicaren que hi havia un telèfon en el qual hasta 6 de la tarda queden plus 1.200. Jo les torné a recalcar, digui, això no funciona. Tu, ties mieix, que vostès m'estan dient ara que volen assajar de pariar, no funciona, però no pel meu punt de vista, i que s'ha demostrat aquests dies, dan lo que passec, que no funciona.
Arran d'esta avaria, l'Ajuntament de Viella va presentar una reclamació a Telefònica. Serrano adverteix que si les promeses no es compleixen, no descarta emprendre més accions.
A Barcelona, la plataforma Ens diem Lluís Vives s'oposa al canvi de nom de l'institut que ha portat en marxa la direcció del centre. La plataforma agrupa una 50ena de persones i està formada per exalumnes i professors del centre i veïns del barri de Sant Serà.
Diuen que s'oposen al canvi de nom perquè consideren que és menysprear-ne el llegat històric i recorden que el centre forma part de la xarxa d'escoles històriques de Barcelona. Lina Hernando és membre de la plataforma.
Per exemple, l'escola Mirall Fontanals, l'escola Ramon Llull, són poques les escoles que queden a la xarxa d'escoles històriques de Barcelona, i la plataforma Ens diem Lluís Vives, doncs defensem que protegir, no, la memòria d'aquestes escoles, bueno, perquè quedi en el temps.
La direcció del centre no ha volgut parlar del cas i des del Consorci d'Educació de Barcelona només confirmen que el desembre es va iniciar aquest procés participatiu per canviar el nom i que la decisió final dependrà del Consell Escolar, però no se'n saben ni els motius ni quina és la nova proposta.
El procés de tenir un fill a l'Hospital d'Igualada serà molt més amable a partir de la tardor. El nou bloc obstètric que s'està començant a fer ha recollit les opinions de les usuàries que han pogut intervenir en el projecte. Montse Gené Riba, corresponsal, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quines novetats tindrà?
No s'assemblarà a l'entorn hospitalari que estem acostumats. Tot està cuidat, des del mobiliari fins al terra de parquet, la banyera de parts, la llum, tot per tenir una experiència acollidora, com ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané.
Anunciar que ja ha començat l'extensió de l'àrea obstètrica, que persegueix no només fer-la una miqueta més gran, sinó fer-la sobretot més humana, donar-li caliu i donar-li qualitat, i que les dones, quan vinguin aquí a tenir el seu part, se sentin una mica com a casa, trobin un ambient que no tingui aquella fredor i de vegades aquella hostilitat que tenim en els hospitals, no?
El gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia, Ignasi Riera, ha assenyalat l'element únic a tot Catalunya que tindrà el bloc obstètric d'aquest hospital.
Hi ha hagut uns grups focals, unes entrevistes, unes aportacions que han modificat i han millorat molt aquest projecte, com per exemple el fet de que hi haurà unes sortides a l'exterior, cada sala de part tindrà un petit jardí on durant aquesta espera la pacient i la seva parella podran sortir per no estar tancats, per tant, podran tenir certa mobilitat.
Hi haurà 4 sales de parts, 5 boxos monitoritzats i també el box d'urgències obstètriques. I es preveu que, en cas que s'hagi de fer una cesària d'urgència, no s'hagi d'anar als quiròfans de l'hospital, sinó que hi haurà una sala pròpia.
Si en algun moment cal canviar el procés, serà ràpid, però que quan canviem aquest procés, el no haver d'entrar en una àrea del bloc quirúrgic, l'altre progenitor també pugui seguir participant d'aquest procés, si així ho desitja.
Es preveu que d'aquí a 9 mesos, vaja com un part, aquesta àrea estigui en marxa. S'hi hauran invertit 2,3 milions d'euros d'un pla de 18 milions per modernitzar l'hospital.
I a l'Hospital de Pallars, a Tremp, que es començarà ben aviat les obres per instal·lar-hi, en aquest cas, un aparell de ressonància magnètica. Es tracta d'una demanda històrica a la comarca, ja que fins a l'any passat els pacients havien de desplaçar-se fins a Lleida. Diem l'any passat, però Pau Rovira fins ara es cobria d'una manera molt provisional.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, concretament s'havia cobert amb una unitat mòbil des de l'abril del 2023 i amb un centre privat d'aquí de Tremp des de juny de l'any passat. Recordem que la ressonància magnètica és una tècnica avançada de diagnòstic que no utilitza raigs i permet obtenir imatges molt detallades del cos, essencials per al diagnòstic de patologies com tumors o lesions. I, per això, cada cop és més freqüent. Per tant, la instal·lació fixa d'aquest aparell permetrà adequar els espais i oferir un servei més estable i proper a la població, tal com ens ha explicat el director assistencial de l'Hospital del Pallars, Eduard Sanjurjo.
Primer, que apropem una tècnica diagnòstica que cada vegada és més freqüent en el seu ús, dona molta més informació i contacte amb determinades patologies, sobretot musculoesquelètiques, esquena, lesions tendinoses i, a més, també ajuda en la caracterització de malaltia oncològica. I el fet de disposar-lo aquí ens ajudarà a evitar desplaçaments i a retallar llistes d'espera que hi ha en aquesta prova.
Aquesta és una demanda històrica d'aquí del Pallars i del Pirineu, ja que fins ara, com deies, els pacients s'havien de desplaçar a Lleida per poder-se fer aquesta prova. Com recorda Sanjurjo, però, serà tota la demarcació la que en sortirà beneficiada.
L'any passat vam fer 1.200 exploracions, això signifiquen 1.200 desplaçaments menys de la gent del Pallars cap a Lleida, i per tant significa també 1.200 exploracions menys que fa Lleida i que permet que les seves llistes d'espera millorin. Per tant, és un benefici a tota la regió sanitària, no només del Pirineu, sinó també de l'àrea de Lleida.
Aquesta iniciativa té un pressupost de 760.000 euros i la previsió és que les obres d'instal·lació acabin aquesta tardor.
Gràcies, Pau. El Pla de Rodalies 2020-2030 ha executat o ha adjudicat més de la meitat dels projectes durant els primers 4 anys. S'han fet obres per valor de 1.800 milions i s'han assignat treballs per valor de 3.700. Són dades que ha donat a conèixer avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una sessió de treball pel traspàs de Rodalies que ha definit així.
La fita és que els trens funcionen correctament, amb les competències plenes que inclouen aquest traspàs de Rodalies. No són pocs els passos endavant que haurem de fer. Ja us he dit que ho defineixo com un repte colossal. Millorar el servei, disminuir incidències, guanyar eficiència en la comunicació. Ens hem de convertir en un servei fiable.
D'altra banda, la Generalitat ja ha ingressat els 378 milions que ha pagat l'Estat, corresponents al deute històric i als interessos pel cost real de Rodalies entre els anys 2010 i 2023. L'Arquebisbat de Tarragona presenta un ambiciós projecte turístico-cultural per posar en valor el conjunt de la Catedral de Tarragona amb la voluntat que s'integri en l'oferta d'espais patrimonials de la ciutat. La proposta, batejada com a Acròpolis de Tarragona, també persegueix l'objectiu de donar un relat coherent als últims 2.000 anys d'història de la ciutat. Anem, per tant, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I en què consisteix, Clara, aquest projecte?
Doncs mira, es contempla, per una banda, posar en valor i donar a conèixer els diferents espais catedralicis, però també es preveuen aspectes relatius als serveis d'atenció als visitants. D'altra banda, també volen que s'integri la resta d'espais patrimonials i museístics de la ciutat. El delegat de Cultura de l'Arquebisbat, Andreu Muñoz, assegura que aquest és un projecte de país.
Nosaltres podem aportar el que ja hem aportat, la dimensió intel·lectual, la dimensió tècnica, però necessitem el lideratge polític. Aquest és un projecte de país que l'ha d'assumir una alcaldia sent rebut per la Generalitat i rebuda per l'Estat i rebut per Europa.
Clara, amb la presentació d'aquest projecte, em deies que també heu pogut accedir a un espai de la catedral que s'ha qualificat de molt important. Per què?
Doncs sí, es tracta del que es coneix com Sala Axial, on s'està fent una nova campanya d'excavacions per estudiar les restes del que era el temple romà d'època Flàvia. I què és això? Doncs és un segon temple construït en el mateix recinte de culte on s'ubicava el temple d'August. Tot i que aquest últim és més important a nivell històric, aquest segon temple permet ser musealitzat. I això... D'aquí rau la importància. L'arqueòleg de l'ICAC, Josep Maria Macias, ho destaca.
A nivell de patrimoni arquitectònic, a nivell de musealització, és molt més rellevant fins i tot que el mateix Temple d'August, amb unes possibilitats d'implementació en els recursos turístics i culturals de la diòcesi i també de la pròpia ciutat i del país, no?
Aquest projecte s'ha presentat recentment al president de la Generalitat durant una trobada amb l'arquebisbe per tal que el president ho traslladi també a l'Estat.
Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. El que passa a cada racó del territori.
L'escriptora i actriu Estel Soler ha guanyat la 45a edició del Premi Ramon Llull, dotat amb 60.000 euros, amb la novel·la Aquest tros de vida, una obra sobre la fragilitat i la resiliència humana, Montse Camps.
Aquest tros de vida és una història sobre la cruesa i la força per continuar endavant. Ho fa a través de l'Helena, una científica ambiciosa en plena desfeta emocional que decideix fer un viatge inesperat a Occitània. Una obra que parla de precarietat laboral, de resiliència, d'una protagonista lluitadora envoltada de fantasmes.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primera de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
El llibre es publicarà el 26 de febrer.
Chucho Valdés, Passión Vega, Macaco i Blau Mut seran els protagonistes de la 6a edició del Festival Íntims d'aquest 2025. La sala Cotton Club de Casino de Barcelona tornarà a ser l'escenari dels concerts, Marta Vivés.
Sí, el Festival Íntims es manté fidel al seu nom i aposta pel format reduït amb un aforament de 250 places. La principal novetat d'aquesta edició és la incorporació d'artistes internacionals a la seva programació amb noms com el del cubà Chucho Valdés, que esteu escoltant de fons, o el surinamès Stephen Morrison, que actuarà acompanyat de la seva banda Band of Brothers. El festival començarà amb Macaco el 22 de febrer i comptarà amb noms com els de Maite Martín, Alfred García, Passión Vega o Blau Mut, que seran els encarregats de clausurar Íntims el 22 de novembre. La banda catalana hi presentarà el seu últim disc titulat Abisme.
A Tarragona, el Centre d'Arts Contemporànies presenta el programa Mèdul per aquest 2025, amb prop de 40 activitats repartides arreu de la ciutat i el territori. Després d'un 2024 de rècord, aquest any volen explorar els límits de l'art contemporani. Tarragona, Martí Carot.
Amb 9 exposicions, 3 més que l'any passat, 15 propostes de vídeo i una trentena d'artistes més en altres activitats, el Mèdol presenta una programació amb xifres rècord respecte a l'any anterior. Entre les activitats també hi haurà performance, accions transmèdia i projectes educatius transgressors. Estaran repartides per llocs emblemàtics de Tarragona, la gran majoria a la Casa Canals, però també a la Tabacalera, el Banc d'Espanya, el Circ Romà i el Fortí de Sant Jordi, i amb la novetat enguany de Calmassó a Reus. El director del Mèdol, Vicent Fibla, destaca els punts claus d'aquesta programació.
Molta vinculació al territori, que és una cosa que sabíem i que és un dels nostres, diguem, les nostres intencions. Moltes col·laboracions, que és una cosa que tenim que és millor estar sempre en companyia, per tant, activitats en col·laboració en Cultura Verda, en festivals Can, en l'Aula de Cinema de l'ORB o en el Festival REC. Moltes dones al capdavant de les propostes, no cal ni fer els números de percentatge, perquè és evident, i l'ús d'espai emblemàtics.
Tot això després d'un 2024 en què el Centre d'Arts Contemporànies s'ha consolidat entre la ciutadania. Fins a 30.000 persones han visitat les activitats o hi han participat, 10.000 més que l'any 2023. La primera iniciativa d'aquest any començarà el pròxim 20 de febrer i les activitats s'allargaran fins al gener de l'any que ve.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça segueix planificant la temporada vinent i ja ha anunciat l'acord per la renovació de dos jugadors. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Es tracta de Ronald Araujo i de Gerard Martín.
El defensa uruguaià de 25 anys acabava contracte el 2026 i ara l'ha ampliat 5 temporades més fins al 2031.
Hola, culés. Muy contento por renovar, cumpliendo un sueño. Gracias por el apoyo. Por muchos años más juntos, vamos arriba, fuerza Barça.
Araujo va arribar al Barça a l'agost del 2018 i és el segon capità de l'equip. El jugador, però, ha inclòs una clàusula que li permetria marxar aquest estiu mateix. El club de Guarana també ha ampliat el contracte del lateral del planter Gerard Martín fins al 2028 i el jugador passa a tenir fitxa del primer equip. Tant Araujo com Martín tenen moltes opcions d'entrar a la llista de Hansi Flick per rebre diumenge al València a la 21a jornada de Lliga.
L'Espanyol, però, serà el primer dels tres equips catalans a jugar aquest cap de setmana.
L'equip blanquiblau visitarà demà el Sevilla a 2:15 de la tarda. Fa uns minuts s'ha xerrat Manolo González, el tècnic blanquiblau, en roda de premsa. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Manolo González ha començat la roda de premsa explicant que el nou fitxatge, González de Zárate, entrarà a la convocatòria per viatjar a Sevilla, malgrat que encara no està inscrit. En una sala de premsa on s'ha parlat més del mercat de fitxatges que del partit de demà, ha explicat el tècnic blanquiblau que no és veritat, com ha transcendit a la premsa, que el club tingui 2 milions d'euros per fitxar. No hi ha diners, per tant, qualsevol altra incorporació arribarà, com ha passat amb les dues anteriors, a cost zero. També s'ha parlat de Puado, del possible acord ja tancat, segons publiquen a Sevilla, amb el club andalús. Diu el tècnic que Puado s'ha compromès al 100% amb l'Espanyol i que no ha signat amb cap club. I sobre el partit, diu que han de treballar força el foc, el factor diferencial Luque Bacchio, un jugador que a Cornellà el Prat en el partit de la primera volta va fer molt de mal a l'equip i que estan convençuts i amb la confiança alta de poder treure alguna cosa positiva demà al Pizjuán. Seria un punt d'inflexió poder guanyar allà per guanyar confiança en un tram complicat de temporada.
Gràcies, Sergi. El Girona, per la seva banda, jugarà al camp del Rayo Vallecano. Avui, a Les Palmes o Osasuna, obrirà la 21a jornada. Per cert, han sortit els horaris definitius de la 24a jornada de Lliga. El Girona l'obrirà el divendres 14 de febrer, rebent el Getafe a les 9 del vespre. L'Espanyol rebrà l'Atlètic Club el diumenge 16 de febrer a les 2 del migdia i el Barça la tancarà el dilluns 17 de febrer a les 9 del vespre a l'Olímpic davant el Rayo Vallecano. També en futbol, el Madrid serà el rival del Barça femení a la final del diumenge al migdia a la Supercopa. Ahir el conjunt blanc va derrotar la Reial Societat per 3-2 a la segona semifinal.
El Barça de bàsquet buscarà a França la sisena victòria seguida de la temporada.
Els de Joan Peñarroya visiten a les 8 l'Asvel Villarban a la 23a jornada de l'Eurolliga. Aquest sisè triomf consecutiu permetria al Barça refermar-se en zona de playoff, mentre que l'equip francès està fora ara mateix de la repesca. L'entrenador blaugrana intenta mantenir el cap fred.
Sabem que estem al mes de gener, sabem que hem de créixer, sabem que hem de millorar, però també sabem que estem amb disposició de lluitar per tot. Amb la qual cosa, ni ara perquè hem guanyat 5 partits, doncs que també, evidentment estem més tranquils, però no hem fet res, ni abans havíem perdut tot.
Aquest Villarban Barça el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I el Mundial d'handbol de Croàcia, Noruega i Dinamarca. Avui la selecció espanyola té un partit vital.
A 3:15 de la tarda, el combinat entrenat pel gironí Jordi Rivera, amb 8 jugadors catalans, s'enfronta a Portugal a la segona jornada de la segona fase. Els portuguesos lideren el grup amb 5 punts, 2 més que l'equip espanyol. El central sabadellenc Ian Tarrafeta és conscient de la dificultat d'aquest duel.
Bueno, pues a Portugal sin miedo. Yo creo que ellos están a tope, son un equipo joven, sobre todo los dos hermanos que tiran del carro, juegan muy bien también con el pivote, un equipo muy, muy potente. Sabemos que van a ir sin miedo, así que está claro que hay que prepararnos muy mentalmente porque va a ser un partido muy, muy, muy complicado.
Senyor, avui juguen 5 partits més d'aquesta segona jornada. Són l'Argentina Cap Verd, l'Egipte Eslovènia, el Suècia Brasil, el Xile Noruega i el Croàcia Islàndia. Ahir van certificar la classificació als quarts de final Dinamarca, França i Alemanya. Ja han quedat eliminades Qatar, Àustria, Suïssa, la República Txeca i Tunísia. En tennis, ha quedat definida la final masculina de l'Open d'Austràlia. La disputaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. L'italià ha superat aquest migdia Ben Shelton per 3-7-0, 7-6 i un doble 6-2. I l'alemany s'hi ha classificat gràcies a la retirada de Novak Djokovic per una lesió a la cuixa esquerra. El serbi havia perdut el primer set al tie break. La final masculina jugarà diumenge a 9:45 del matí. Demà al matí, a la mateixa hora, final femenina. Arina Sabalenka, Madison Keys.
No t'ho pots perdre.
Fills de puta, volessin, no veuríem mai el sol.
Quico Pi de la Serra inaugura avui la 30a edició del Festival Barna Sants i ho fa amb un concert a l'Auditori de Barcelona a partir de les 8 del vespre. Amb 82 anys, el degà de la cançó d'autor ha preparat un recital amb les cançons més combatives i més emblemàtiques de la seva discografia, però també, a més, hi haurà alguna que estrenarà durant aquest concert. Quico Pi de la Serra actuarà acompanyat només de les harmòniques de Joan Pau Comelles.
Diu el que pensa.
Tornem dilluns a partir de la 1. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
I amb mutua complaença cantem com un home sol.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Volessin, no veuríem mai el sol.